año, sino que es un lance del juego después de tocar el balón. Que digamos que esto es una situación que para sentirte perjudicado, bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Yo creo que es minimizar mucho lo que hemos visto hoy en el terreno del juego, que han sido muchas cosas de fútbol de verdad.
Michel, Tatiana Pérez de Diari de Girona, felicitats per la victòria. Fa uns dies comentaves que tant de bo que Lemar arribés així fins a final de temporada, porta dos gols en dues setmanes. No sé si creus que ha recuperat el seu millor nivell i després, bueno, n'heu fet el canvi, us heu fet una abraçada. Què significa per ell marcar i sortir així aplaudit de Montilivi?
Sí, ja l'hem dit, Tatiana, que és un jugador diferencial en l'espai reduït. És capaç de sortir de situacions que és de molt de talent. Ell té molt de talent. Un jugador que es fa millors perquè el ritme de joc que té al cap és increïble. Ha estat dos anys sense jugar per una lesió important i ara està agafant el seu nivell. I el seu nivell és molt top. És molt top. Per nosaltres és una sort tenir un jugador que el cap le funciona ràpid per la nostra manera de jugar i ell és així. Tenim molts jugadors, Blin és molt ens sembla molt a Ton en aquest sentit de jugar i saber què ha de fer en cada moment. És una sort tenir jugadors d'aquest nivell.
Sí, sempre és interessant sentir Michel. M'agrada que avui hem començat parlant del penal del Girona, sí. Eduard, i després s'ha convertit en un argument.
I el que ha dit Michel, que ell no es va queixar i que ningú va dir res.
És
el que dèiem al començament.
Sí, sí. El que passa és que Michel, jo crec que li falta una mica de coneixement del reglament, perquè ha explicat al Marc perquè podies dir-li que Witzel tenia la cama dintre, però hem dit que si un atacant i un defensa es troben en aquesta situació, s'ha de repetir el llançament, oi que ho hem dit, Marc?
Sí.
D'acord, vull dir que té raó per mi en l'esperit, Michel, del que diu, i és molt interessant. Com interpreteu el tema del VAR i és a dir, la teoria de Michel sobre la jugada?
Bé, home, és l'entrada del Girona i avui ha sortit a favorit.
No, però sobre el tema del VAR.
És una acció de VAR, és falta, és que és claríssima. Ahir diu que és amb l'interior, a mi, amb les imatges que teníem, sembla que és més amb la planxa.
És una planxa,
també,
és una planxa.
Gemma, tu també
d'alçada d'un campanar i va al turmell de Condé. És a dir, és una acció de VAR que s'ha de revisar sí o sí, i no entenc, i estic esperant la justificació, que segurament veurem demà a través de les xarxes socials, que podrà fer el CTA, perquè no és, o sigui, no té cap mena de sentit, és una vergonya.
Jo vull afegir un tema, que és que Koundé no pot aixecar-se per l'acció, i la pilota cau on és Koundé.
Ho ha dit el Marc. Jo no sé si Koundé exagera una miqueta com per forçar l'acció del VAR. Això no ho sé.
Però és molt arriscat, perquè és que deixa la jugada i pot passar el que ha passat. El més lògic és aixecar-te i continuar defensant, no quedar-te fora de la jugada.
Michel el que defensa és que l'acció no és prou flagrant.
Exacte.
Com errada, no. Perquè el VAR entri, que és aquesta teoria que sempre expliquem.
I la Gemma diuen que sí.
Però el que després s'ha de mirar és la coherència amb les decisions, amb les decisions que es prenen.
Això.
Aleshores, resulta que hem comentat durant el partit que l'any passat al camp del Rayo Vallecano al Barça li van anul·lar un gol a favor perquè Koundé precisament una falta trepitjant un jugador del Rayo mínimament.
Amb el mateix àrbitre, recordem-ho, no?
Resulta que és el mateix àrbitre.
És el mateix àrbitre.
I aquell dia es va anul·lar, aleshores...
Sí, però aquí hi ha responsabilitat del VAR, no?
Sí.
Aquell dia el VAR era l'andalús Figueroa Vázquez.
Mm-hmm. I sí que el va avisar i va anar a revisar-ho.
Correcte.
I va veure falta i va assenyalar-la.
O si l'han avisat, no ho han fet.
Però vols dir que Soto Grado no va xiular aquella trepitjada?
No, li van fer...
O sigui, aquell dia el VAR va cridar, sí. I avui no l'ha cridat.
Però era molt menys clara, eh? O sigui, que pot ser que Soto Grado aquella no la veiés, ja. I avui...
Avui és
claríssima.
És que en directe...
Vaja, jo no l'he vist en directe, m'ha semblat falta claríssima, però el que dieu, clar, és que coincidiu tots de manera... O sigui, ningú no té gairebé cap dubte.
Pot ser perfectament una jugada que posen d'exemple d'entrar al VAR i anul·lar el gol.
Sí, sí.
Sí, pot ser perfectament un exemple de com ha d'actuar el VAR.
Això que diu de la contrapelota és perquè, és el que ha dit Michel, entenc que és que perquè Echeverri el que fa és...
Atacar la pilota.
Fer la pilota rebota amb Echeverri.
Refusa Koundé, el refús de Koundé toca en Echeverri i immediatament Echeverri trepitja Koundé. I s'endú la pilota Echeverri, Koundé ja cau a terra i no el pot perseguir.
És que si la jugada no acabés pel costat esquerre, a més, no? És a dir, el lateral que ocupa Koundé, encara es podria justificar si acaba la jugada a l'altra banda, però és que tampoc. Que tampoc. Però és que a més acaba aquella jugada i aquell espai allà. Perquè Koundé està a terra.
És, clar, és que acaba allà. És que jo el veia a terra i pensava, però per què no s'aixequi? Perquè és que la jugada va per tu. O sigui, si t'aixeques, refuses la pilota i tornes a caure. I aleshores allò m'ha fet pensar que l'acció havia de ser clara perquè Koundé no s'aixequés. I tanco. Només per aclarir-ho. Ho dic perquè hi ha hagut alguna pregunta que potser ha confós Mitchell. Jo no tinc la sensació que el Barça hagi focalitzat en l'àrbitre avui. O sigui, l'altre dia no. Metropolitano, sí.
No, jo ho dic perquè no. Segurament deuen haver sigut les preguntes, que ell deu voler reivindicar que el Girona ha fet un bon partit i que ha guanyat. I que
no, però és que hi ha hagut una pregunta que li han preguntat sobre què li semblava que el Barça focalitzés en l'allò arbitral. Que vull dir, vaja, és que sí, potser m'han perdut alguna cosa. Hi ha algú del Barça que hagi tingut una queixa? Jo crec que hem estat nosaltres que hem assenyalat o que s'està parlant perquè estem assenyalant una situació que em sembla clara. Ho dic perquè l'altre dia jo crec que el Barça va ser molt insistent i a mi tampoc no m'agrada i vaig haver de, com us diria, discrepar amb molta gent perquè ens deien que no havíem assenyalat prou a l'àrbitre aquell dia i jo crec que el Barça ha de fer el que ha dit Cobercí, Gerard Martín, treballar sobre el que tenen control i deixar l'àrbitre, amb això estic d'acord amb Mitchell, però els jugadors del Barça i l'entrenador del Barça avui no han focalitzat, o tinc la sensació que no han focalitzat sobre l'actuació arbitral, sinó que han fet molta autocrítica, tenir una jugada clara.
De fet, diria que s'han mossegat la llengua.
Sí, hi ha un jugador que potser se l'ha mossegat una mica menys, que és Joan García, que ell ha dit que no ho havia vist, però...
Doncs
sí, el podem sentir, als mitjans del club.
Bueno, crec que han sigut superiors ells, sobretot a la segona part. Crec que corrien amb molta facilitat quan recuperàvem pilota. Ens ha faltat, entre altres coses, parar les jugades a camp contrari, jo crec, fer amb alguna falta o el que fos, però que no corressin tan fàcil, perquè això al final els feia arribar amb molta gent a l'atac i a part doncs, nosaltres ens desgastava molt haver de tornar les transicions. Llavors, bueno, hem d'analitzar-ho bé amb vídeo, aviam què ens diu el míster i intentar millorar-ho.
L'equip necessita un reset, ha estat un inici d'any molt, molt intens i no sé si abans del tram final en què us jugueu totes les competicions, ara és un bon moment, després d'aquestes dues derrotes, de tenir el cap fred, calmar-se i analitzar el que està passant.
Sí, està clar, al final això només ho podem arreglar en futbol, no hi ha un altre. Llavors, sí, ara per sort tenim una setmaneta lliure per analitzar bé, per treballar tots els conceptes de la millor manera i a partir d'aquí doncs, veure això, en què fallem, què podem millorar, però bueno, també mirar-se cadascú doncs, què pot fer millor. Al final, quan tens aquesta dinàmica és perquè tothom ho pot fer millor. Llavors, bueno, analitzar-ho tot i intentar millorar.
És obvi, i ahir ho deia Hansi Flick a la prèvia, que hi ha coses que pots controlar i que són les que t'has de preocupar i coses que segurament no pots controlar. Avui hi ha una altra acció polèmica, que és aquest segon gol del Girona. No sé com ho has vist des de la teva posició i una mica si teniu la sensació que aquest any s'haurà de fer molt i fer molt bé si es vol guanyar aquesta lliga.
Bueno, sí, l'acció que dius jo en directe és molt ràpida, no la veig bé, però bueno, l'he vist repetida i per mi és falta. Al final, Jules és el que arriba primer a la pilota. Jo crec que una altra cosa és si el Girona primer arriba a la pilota i llavors el xafa, doncs bueno, però crec que Jules arriba primer i llavors l'altre amb l'inèrcia el xafa, però bueno. En directe l'àrbit pot no veure-ho, com igual que jo no ho he vist bé, però sí que és una mica sorprenent que des del VAR doncs no li facin anar a veure, com a mínim. Al final és el que dic, l'àrbit no ho pot veure bé, doncs que el VAR el truquin, que ho vagi a veure en una pantalla tranquil·lament i a partir d'ara decideixi.
L'última, molt ràpid. Què li diríeu a la gent, als culers avui, no? Que encara queda molt i quin és el missatge una mica des de dins del vestidor?
Sí, bueno, això, que ens segueixin recolzant. Al final, en una situació una mica més complicada que abans, però seguim vius a totes les competicions. Llavors, jo crec que això és important, encarar-ho de la millor manera possible. I nosaltres, bueno, que no tinguin dubte que treballarem per revertir la situació.
Passant 9 minuts de les 12, els ignorants, els seguidors de la nit dels ignorants, que no pateixin, que ja de seguida agafa l'antena de Catalunya Ràdio la Marta Romagosa, la nit dels ignorants.
El millor jugador del partit.
Comencem triant el millor jugador del Barça. El Costa ha votat Joan García, Bernat Soler, qui tries?
Joan Garcia, també.
Mireia.
Super Joan, Super Garcia.
Ricard.
Un altre.
Marc i Carles.
També.
Xavi.
Joan Garcia.
Bernat Coll.
Olmo.
Gemma Mallorca.
Joan Garcia.
Els oients han escollit també Joan Garcia, per tant, avui el millor jugador triat és el porter a Blaugrana.
I el Girona?
Doncs el Francesc Argol ha votat Witzel. Ricard, qui tries tu del Girona?
Witzel també.
Bernat, Soler.
Blind.
Solà.
Blind.
Dos vots per Blind i dos vots per Witzel.
El Xevi.
Xevi, desempates.
Hosti, anava a votar Arnau.
Va,
desempates.
No has desempatat.
No.
Bé, entre Witzel
Blind,
i...
Blind, entre aquests
Blind, va.
Doncs Blind.
Abans de tancar la paradeta, ha marxat Eric García, es tocava la part de darrere de la cuixa esquerra. Ha notat una punxada, Eric García. Demà li faran proves per descartar que no sigui res, però des de dins del vestidor tenen la sensació que no és res i que ha estat una petita punxada.
Una bona notícia final. I moment pel Bru. Primera, Bru.
Solà, tenint en compte edat, rendiment i el component emocional, canviaries Estuani per Lewandowski?
No.
Claríssim, contundent i sense reflexió.
Jo t'entenc, eh?
Segona.
Ricard, què fa millor el Barça d'aquesta temporada que no feia l'any passat?
Què fa millor el Barça d'aquesta temporada? Produeix més oportunitats d'atac, encara que no... O sigui, té més claredat en atac, és molt, molt més productiu, per les coses que s'han de rematar.
I per a pilotes, també.
Ah, és veritat, gràcies.
La porteria.
Gràcies per l'assistència, claríssima. Tenia raó, me la deixava. Canvio, Joan Garcia, tercera.
I Gemma Mallorca, aquí s'ha dit que no moltes vegades, però tu, si vingués al Chelsea amb 60 milions, li vendries a Fermín?
No. Quina obsessió, tampoc, el Bru, amb vendre Fermín al Chelsea,
No, no, aconsegueix.
No.
De veritat, no vendríeu a Fermín per 60 milions?
No. Jo entenc que després del partit d'avui pugueu pensar-ho, però no.
Doncs no, aquí ens quedem Fermín fins i tot, encara que ens en paguin 60. Molt bé, Gemma, sí, personalitat. El Brussol, vinga.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Vinga, a volar.
Partit d'aquells igualats, els dos equips endollats. Només falten els gols, això és un festival. El Girona en sap fer mal. De moment no li surt res a la Minja mal. La millor, la de Rafinha. L'ha tirat al pal, també ho fa la Min, des del punt de penal. Com no l'hem marcat, companys? Com marxem amb empat a zero al descans? Ara sí, per fi, ens avança a Cobercí. Empat a tot seguit el Girona. Ens tocarà patir. Joan Garcia ens manté vius una estona. Ens fan el segon. Es desespera el culer. Sense Pedri, tot sembla pitjor. Sense cap control, fa dies que no estem tan bé. Sense ell som com un jardí sense flors. No la veu? Que malparit. La falta condés de manual. Aquesta lliga ha de ser pel Madrid. Por lo civil o por lo criminal. A cara descoberta, sense por, soto grado, no perdona. Això té difícil solució. I moltes felicitats al Girona.
Preocupat, Guillem?
Si ens piten així sempre, serà difícil.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus,
segona derrota consecutiva del Barça després de la caiguda 4-0 contra l'Atlètic de Madrid a la Copa. Avui ha perdut contra un Girona espectacular, un equip que ha estat un exemple del que vol Michel i que li ha capgirat el marcador. El Barça per guanyar per 2-1, el Girona a 5 d'Europa, que no ho hem dit, en el millor partit de la temporada, segons Michel. El Barça torna diumenge contra el Llevant al Camp Nou per intentar recuperar el lideratge. Bona nit a tothom.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Aquest ha estat un dilluns de crema de pastanaga i pollastre a la planxa, perquè no tots els dies poden passar coses excepcionals. Vull dir que ha estat un dia ben normal, un dilluns amb l'estat d'ànim típic d'inici de setmana, en què poses la rentadora perquè ja no ha de ploure i el vent ho eixuga tot en un moment, en què tornes a agafar el metro per anar a fer classe a la universitat i mentre tu vas ben agafada per no perdre l'equilibri, veus una noia jove amb una mà al telèfon i l'altra pintant-se la ratlla dels ulls a la perfecció, sense fer ni una sotregada, en què acompanyes la teva filla a la porta del dentista perquè li ha de treure un queixal del seny i després esperes el missatge de ja estic, tot ha anat bé, i ara a beure líquid i a posar-te gel a la galta fins que passin 48 hores. Un dilluns de Girona-Barça que tanta gent esperava per alegrar-se al capvespre i que ara tenim els ànims dividits, segons la banda de Catalunya, des d'on ens escolteu. També és un dia en què una part dels ignorants heu quedat per recordar una persona que ja no hi és, però que us mantindrà units per sempre més. I serà un dilluns en què estic convençuda que trucarà algú nou, per primera vegada, d'aquells oients que em dieu que sempre escolteu el programa i que encara no us heu atrevit mai a marcar el telèfon. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Subirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Doncs només fa falta que diguis que és un dilluns en què no passa res excepcional, perquè ara mateix a les 12 i 18 minuts, a més de dir-vos bona nit, li hagi de dir bona nit a l'Àlex Bosch.
Bona nit.
Per parlar d'un fet que acaba de saber-se i que és excepcional perquè és negatiu.
Sí, acabem de rebre una nota de premsa dels bombers que explica que 5 persones han mort a Manlleu, en un bloc de pisos, hi ha hagut un incendi. Segons la nota de premsa dels bombers, diuen que el foc s'ha originat en un traster que estava habilitat com a habitatge al terrat de l'edifici, que estava aquest traster ocupat i vivien 5 persones.
I totes 5 han mort.
Hi ha hagut un incendi, per causes que encara no se saben, i tampoc no se sap, però aquestes persones no han pogut escapar de les flames i són les que haurien mort en aquest incendi. A hores d'ara encara estem intentant determinar què està passant. Hi ha 13 dotacions dels bombers. L'incendi sembla que ja està extingit. Els bombers han rebut l'avís cap a les 9 del vespre, una mica més de les 9 del vespre, i cap a les 9:41 minuts han donat l'incendi per extingit. És a dir, no ha sigut un gran incendi, però clar, sí que ha afectat un lloc molt concret on hi havia persones que segurament no reunia les condicions d'habitabilitat que hi havia que, o que són necessàries
i que
no han pogut sortir per causes que encara s'estan investigant. També s'ha de determinar l'origen de les flames. Uh-huh. Per tant, estarem molt pendents. Ara mateix tenim companys que s'estan desplaçant al lloc dels fets i tan bon punt puguem actualitzar aquesta informació, ho farem.
Molt bé, perfecte, Àlex. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies.
És allò que dius, és un dilluns ben tranquil i ben normal? Doncs no, no és ni un dilluns ben tranquil ni ben normal, i menys quan a aquesta hora de la matinada, en plena nit dels ignorants i després d'un partit de futbol, que ens ha fet començar una miqueta més tard, doncs tenim una última hora sobre aquestes 5 morts a Manlleu, com ens deia ara l'Àlex, amb una unitat mòbil que se'n va cap allà, i així que hi arribem i que tinguem més dades, doncs també les explicarem al marge de fer-ho al butlletí de la una de la matinada. Dit això, intentem recuperar el ritme del programa. A les 12:20 ens truca en Quim des de Sabadell. Bona nit, Quim.
Hola, bona nit.
Com està, Quim? Ai. Què m'anaves a dir? M'anaves a dir un altre nom, no?
Sí, no sé, ja no sé com.
Ja no saps. Aquí, encantada de saludar-te, Marta Romagosa, senyor
Marta
Quim.
Marta Romagosa, sí. No, és que no he sentit el que ha passat d'un accident.
No, un incendi, sí. Un incendi amb 5 morts a Manlleu. És el que acabem de saber, sí, per això ho deia. Que jo he dit que era un dia normalet i no, mira, no, doncs ja no.
He sentit algú i m'he despistat, llavors.
Ja. No passa res. Digue'm, Quim, que volies fer una resposta, crec.
Sí, mira, van preguntar què feia el Josep Cuní ara.
Sí, sí, senyor.
Doncs jo l'últim que sé és que treballava a la SER Catalunya.
Tu l'últim que saps és que treballava a SER Catalunya.
Sí. Aquest estiu passat treballava a la SER Catalunya, que jo dues nits, no em diguis el que feia, perquè estava mig adormit i saps allò que vas
escoltant
el dial, i estava a la SER Catalunya.
Molt bé. Això era l'estiu, ara estem al febrer, eh? A veure si algú té la dada més actualitzada.
Exacte, vull dir que algú sap alguna cosa. La pregunta que vaig fer jo, si hi havia algun poble que no es deia Esport 3, ningú ha contestat,
ningú
no?
Ningú l'ha contestat, no encara. Ningú ens ha dit res.
Que suposem que tothom ho veu o que ningú veu?
Suposem que tothom ho veu. Suposem que tothom ho veu, però no l'han contestada, no. Sí, hi havia pobles en què no es veia Esport 3, no? Per això deia vostè que no... Tu, perdó, que no... Ai, sí. Que no es podien fer els partits a través d'aquest canal perquè no el veia tot Catalunya, no?
Exacte, i ells busquen el màxim d'audiència.
Esclar. Doncs no, encara ningú ha respost, sinó haurem d'anar a buscar nosaltres la resposta, Quim.
Molt bé.
Molt bé, llavors, perfecte. Digues.
Una pregunta una mica personal, bueno, personal.
A veure.
A Can Basté us veu menjar el pollastre al final o no?
Una pregunta tan personal que la diré no.
No,
No hi va haver pollastre.
No, perquè no
ho
veu ni cuinar, eh?
No, perquè això... No. Hi havia una cosa al darrere, que era una gravació de com es va fer, making of, que es diu, i ja s'explicava que hi havia el plat fet amb una altra banda, i allò no es podia menjar pas. Estava fet, feia hores i hores i hores. O sigui, que no vam menjar pollastre.
Ah, no se't va cremar.
No, res.
Val,
d'acord? Gràcies,
bona
Quim.
Bona nit a tothom.
Bona nit, adéu-siau. L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
Bona nit. Escolta, Marta, volia fer un comentari d'allò que van dir de l'aigua de Carabanya.
Sí.
L'aigua de Carabanya era una purga.
Era una purga?
Sí, t'ho prenies per purgar-te. Era molt desagradable perquè era molt salat i molt coent.
Ah.
Fa molts anys que no n'he sentit a parlar, però jo ho havia après quan era petita. O sigui que existia, l'aigua de Carabanya era una purga.
Existia, però ara no?
No, ara jo no he sentit anomenar mai més, eh? No he sentit anomenar mai més. Però quan jo era petita l'havia presa, o sigui que jo ja tinc uns quants anys.
Ja. Molt bé, doncs, Anna, gràcies per aclarir-nos-ho, perquè jo tampoc no en tenia ni idea. O sigui, aquí hem après una altra cosa.
Doncs mira, és això. I molt contenta d'aquella sardana que vas posar allí, molt maca.
Molt bé, me n'alegro, Anna, moltes gràcies.
M'agraden molt les sardanes a mi també.
Doncs perfecte.
Molt agraïda.
Gràcies, Anna, una abraçada, bona nit.
Igualment, bona nit.
Adéu. A més de trucar al 93207474, sabeu que teniu el missatge de WhatsApp, el 667-220-148, i avui en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants ens hi hem trobat un missatge especial de la Montserrat des de Mataró.
Hola, molt bona nit a tots, ignorants. Us truquem des de Montserrat. Estem ara mateix a la plaça. I, en primer lloc, volem agrair a la nit dels ignorants, que gràcies a la nit dels ignorants hem tingut l'oportunitat de conèixer-nos i formar una petita però gran família. I, malauradament, aquest any d'aquesta família ens ha deixat la Maria Teresa de les Corts. Us volem, repeteixo, agrair que ens dongueu aquesta oportunitat per fer-li aquest petit homenatge, i també volem dir-vos que tenim de tota la colla que som la Teia i en Rino, que per motius de salut no poden estar amb nosaltres. Teia i Rino, molts ànims i endavant. Ara direm senzillament el nom de cadascú i...
Soc la Maria Neus de Prats.
Teresa d'Igualada. L'Antònia de Sant Boi.
La Maria Mercè de Montbrió.
Soc la Montserrat.
Soc la Montserrat de Santpedor.
Soc el Joan de l'Espluga Calba.
Soc en Ramon de Sant Andreu.
Molt bé, jo sóc la Montserrat, ja em coneixeu. Doncs repetim tots plegats les gràcies i a la que pugueu, doncs, ens poseu la melodia. Bona nit a tots.
Doncs una abraçada de part de tots nosaltres, els ignorants que aquesta nit sou a Montserrat, que ho ha aconseguit, com deia la Montserrat, a fer aquesta pinya petita dins de la gran família dels ignorants, i un record dolç per la Maria Teresa de les Corts i tota la seva família.
Illes de Pau.
Menys d'un minut i arribarem a 12:15 de la matinada. Avui tornem a l'Illa de Pau dels dos nens de 13 anys que vam conèixer la setmana passada, el Jan i el Nil. Tornem a l'Acadèmia d'Arts Escèniques Eòlia de Barcelona, on ells aprenen a fer d'actors, que és la seva vocació. En aquesta segona part de la conversa amb la nostra companya Judit Perpinyà, en Jan i el Nil expliquen què té de bo fer teatre a l'adolescència i què troba un tímid damunt de l'escenari.
Va, us en recordeu d'aquella impro en la que sortia un i està fent una activitat, per exemple, està escombrant, sí? I entra algú altre i ha de seguir la improvisació?
Sí.
Fins que digui sí, gràcies. Molt bé.
Sí, gràcies.
Qui comença, va? Qui surt amb el Jan? Nen.
Jo de tu aniria al metge, eh? Me vigila l'orella. Sí, és que... És que no sé... T'he de dir una cosa, mira... El metge? Sí, fa por. Et fa por el metge?
Som al Centre d'Art Dramàtic Eòlia a Barcelona i aquests nois que escolteu són dos alumnes de 13 anys, en Jan i en Nil, que hi van a fer una extraescolar de teatre un cop a la setmana quan surten de l'institut. Fan segon de l'ESO, no?
Sí. Sí.
Algun actor, alguna actriu que us agradi especialment, si m'haguéssiu de citar-ne només
vale.
un... Quin em citaré?
Hòstia, un és difícil.
Dos.
Perquè, vale, jo, per exemple, de pel·lis i de sèries, jo sóc fan de Jim Carrey, perquè també és imitador i a mi també m'encanta fer cares, mueques i aquestes coses amb el meu pare. Ens partim el cul i llavors sóc superfan d'aquest actor, el tinc molt d'ídol.
Jim Carrey is...
That's the guy!
Hello! The Mask. Somebody stop me!
I també sóc molt fan del Jordi Benacolotxa.
Mm-hmm.
És un actor català que ja té els seus 80 anys, crec, que segueix actuant. I vaig actuar amb ell, amb els Watson, i era com estar amb una llegenda.
Sí, jo vaig començar a fer teatre que devia tenir 8 anys. Clar, bueno, feien els pastorets. Bueno, a partir dels 14 ja feia papers.
És com... me l'estima molt i era com el meu avi del treball. És genial.
I tu, Nil?
Jo no et puc dir que tinc com una persona. Jo quan veig alguna cosa és com que m'agraden moltes persones i dic, buah, és que m'encanta. I veig molt teatre, he consumit molt teatre, sí. I llavors hi ha moltes persones que dic, buah, és que bé que ho fa. I el veig en diferents llocs i el reconec o la reconeixo, però clar, no et puc dir ni un ni...
Un que hagis vist a diferents llocs i diguis... M'agrada sempre.
Mira, a mi m'agrada molt una sèrie que és Invisible.
Ese miedo que se te mete dentro y ya no se va. Como el frío. Lo siento detrás de mí.
I el protagonista em agrada molt. L'Eric Seijo, crec que es diu. Em agrada molt el protagonista.
Teatre musical. Sé que a un dels dos crec que és un bon ballarí, és un bon cantant, ho havia provat. El Nil, potser?
A mi m'agrada molt tot de musicals i tal, sí, molt. Sí, ell és... canta superbé, balla superbé. Jo, mira, amb cantant em defenso una mica i ballant soc una patata.
No,
a veure, quan em dóna una coreografia puc arribar-te a fer-la bé, ho faig amb actitud i tal, però sóc una patata.
No,
una
fa
patata.
Molt bé. A mi és que m'agrada provar-ho tot.
Sí,
tot. Havies fet dansa també, Nil?
Sí, m'agrada molt tocar el piano, també. La guitarra. També ara estic tocant el baix. Canto també, sí, molt
jo
guai.
Jo és que allà no arribo. Jo és que el Nil és un altre nivell.
Al final tot es fa pel teatre, jo tot ho faig pel teatre.
Sí.
Què diríeu que té de bo per un adolescent, com vosaltres, que està buscant, que està construint la seva identitat, encara sou petits, i us esteu buscant i us esteu trobant. Què té de bo en aquest procés fer teatre? Us ajuda?
Sí.
Molt.
Per el tema que dèiem abans de memoritzar, per exemple, ajuda molt.
Molt.
Socialitzar.
Socialitzar.
És que al final amb el teatre t'obres molt.
Sí.
T'obres molt. Però és perquè jo m'obro molt més amb la gent que fa teatre o que sí. comparteixo coses. Jo, i doncs crec que sóc sí. més oberta aquí, per exemple, que al col·le.
Jo, per exemple, o sigui, quan era una persona com una mica estranya abans d'arribar a teatre... Mr. Cellophane. Because you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. I quan vaig arribar a teatre va ser com, què? I ara ho disfruto i tal.
Què vol dir que eres una persona estranya?
com que no tenia les coses clares, com que no sabia molt bé què feia, que si es feia preguntes rares, que si no sabia molt bé què era, per dir-ho així, no sé.
I el teatre t'ha ajudat?
El teatre m'ha ajudat molt. M'ha ajudat molt, sí.
Vosaltres des de petits voleu ser actors i voleu ser actors.
Volem ser actors.
És una vocació claríssima.
Claríssima.
Fixa't. O sigui, ara ho tinc claríssim, que vull ser actor. Però jo he tingut molts somnis. De, per exemple, amb 3 anys o així volia ser bomber. Després...
És un clàssic aquest, eh, Jan?
Sí. Després volia ser, les dues coses de la vegada, cambrer i metge. Sí. Després, espia. Després, científic.
Has tocat un munt de tecles,
Sí. Biòleg marí.
Un biòleg marí, sí.
Sí, i ara actor.
I ara actor.
O sigui,
I de moment aquí et plantes, no?
Aquí em planto i ho tinc claríssim.
Jo no, jo...
Tu des de la panxa, m'has dit.
Jo des de la... Jo sempre he volgut ser actor. I, bueno, la meva mare també em va ensenyar un dia, perquè faig anglès des que tinc 2 anys, 3, i, doncs, una de les preguntes que et feien quan eres petit allà a l'anglès de què vols ser, i jo vaig dir musician. O sigui que jo sempre he anat des del món de l'art, però des de fa molt, ja que tinc claríssim, que és el teatre.
Això de fer teatre, no sé si us ajuda d'alguna manera acadèmicament a l'institut amb alguna assignatura que no tingui res a veure amb les lletres i amb les humanitats.
Sí.
No sé, quan a vegades s'han de fer grups i necessites fer una exposició oral.
Exacte, aquí.
Jo suposo que aquí sou molt buscats.
Aquí, a exposició oral, vull dir, sempre trec 10s o 9s o alguna cosa perquè... En el moment de l'exposició oral potser no estic dient res veritat del que estic dient. Vull dir, parlo i miro els ulls i connecto, llavors al final saps, et tira cap al moment d'actor. I també una altra cosa que m'ajuda molt és que jo... he llegit molt textos, tant llibres com tal, i llavors l'ortografia la tinc bastant bé.
Molt bé.
Hi ha moments que em dóna fins i tot per corregir els profes amb què no està bé el que estan dient tema ortogràfic o tema pronunciat. M'agrada molt...
És meticulós.
Exacte. I quan veig un S sense accent, dic no va amb accent.
I et trobes amb professors que has de corregir?
Sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Tants amb T o amb N's...
També en exposicions orals, no tant amb això, perquè també des de petit també era bastant que m'agradava mirar els ulls des de que... O sigui, quan vaig néixer amb els ulls oberts i sempre és com miro abans de parlar i tal. A mi m'ha ajudat més a, per exemple, quan estudio per presentacions, m'estudio també els dels meus companys. I així, si algun moment es queden treballs o alguna cosa, jo contesto.
És com un esperit de cooperació que no tenies i els hi tires un cable.
Sí, sí, perquè al teatre també, si algú es queda en blanc, l'has de rescatar. I llavors, bueno, això m'ha ajudat. I jo, per exemple, no sóc tan meticulós amb les faltes d'ortografia, perquè en faig moltes, però bueno.
Ja, us anava a preguntar si sou bons comunicadors, però no cal que us faci la pregunta. Jo sé que tots dos veniu de família d'actors. Sí, actors professionals, actors amateurs, dramaturgs... Què té de dolent voler-se dedicar al mateix que fan els teus pares? De dolent.
Epa! Wow. Nivell de pregunta, eh?
Ja. Vaig a que n'has de dir lo bo.
Clar, sí,
doncs, tal. Buah, és que de dolent.
Hi heu pensat o no? Alguna cosa tindrà de dolenta o no?
Ai, clar, és que jo trobo que de bo, ja començo, o sigui, ja jo faig teatre, llavors ells ja m'ajuden i ja...
Clar, i heredes el saber dels teus pares.
I t'ajuden ells a tu, i llavors veus com ho fan i tens més a prop, i com sempre han fet, doncs, jo sempre estic vivint amb el teatre.
Però mira, crec que ja he trobat la cosa dolenta.
Vinga.
És com que hi ha gent que ve al teatre i no té, o sigui, no té pares que els han ajudat. Llavors és una mica com tu que has tenido família artista, doncs ara ho has de fer bé, no?
Ah, com és que és més exigent
és
amb tu.
És més exigent. Per mi, o sigui, jo ho tinc al cap com que ja que tens família d'aquest mundillo, doncs ho has de fer bé i de vegades...
S'esperen més de vosaltres.
No sé si els altres, però jo...
Tu mateix t'ho autoimposes, no?
Jo m'ho imposo.
Jo sí.
I ara fem la pregunta, què té de bo?
Tot lo bo. Vull dir, al final tot
l'acompanyament, el suport, el coneixement,
no? T'ajuden. Jo, per exemple, si ets a practicar per algun text o alguna cosa, doncs els hi puc preguntar i ells ja em diuen, això jo no ho faria tant així. O la meva germana, que també fa teatre, però ella fa debats i li va fer una a la meva mare i li deia, doncs això més així, més aixà, perquè ja ha viscut molt amb el teatre, ja sap molt com comunicar-se. Llavors, doncs, al final, tots són avantatges.
Digueu-me un cas en què hàgiu demanat ajuda a casa d'una cosa que no sabria com fer, no sé com enfocar.
Jo me'n recordo que a un càsting que he fet fa poc, que no em van agafar, per la sala Beckett, m'havia d'aprendre un diàleg i llavors me'n recordo que era un diàleg una mica estrany i llavors el meu pare em va ajudar a trobar-li... És com que parlava de... Era d'un pare que era com que estava trist perquè s'havien separat amb la mare, crec, o alguna cosa així, i era com que, clar, és bastant... Per mi és bastant estrany, encara no he viscut aquest
era això. Era molt d'adults, no? I et costava...
Sí, i em costava una mica, però llavors el meu pare i la meva mare em van ajudar a entendre-ho i a fer-ho.
Jo diria també un càsting que vaig fer pels Watson.
Ah, sí?
Sí, i que jo, doncs, no sabia com enfocar el text, i el meu pare, doncs, sempre, com teníem el guió, m'anava ajudant i tal. Però en general, per exemple, jo vaig fer l'obra del Màgic 2. I feia el gos, però era el tutor, el gos que parlava. I clar, hi ha moments en un gos que no saps com ho has de dir, perquè a més era un gos que ningú podia sentir. Sí, i llavors, clar, quan ningú et pot sentir, però tu estàs parlant, és aquest, hi havia alguna frase que dic, i ara això com enfoco? I doncs com ells eren els directors, tots també m'ajudaven. Vull dir, els altres personatges com el lleó, l'espantaocells, l'home de llauna, sí que els has vist a la pel·li. El gos a la pel·li no parla. I aquí sí que parlava, llavors era com aquest, no tinc ningú que dir esto.
Que et digui com ho pots fer. Nil i Jan, ja estem acabant.
Oh.
I si algú... I si algú ara sospita que heu interpretat una mica un personatge en aquesta conversa? L'heu fet o no?
Bueno, jo...
Qui sabrà?
Sí.
Ho deixarem en un... Qui sabrà?
Que continuarà.
Un altre dia ho podreu saber.
Clar, és la primera entrevista que us fan?
Sí. Bueno,
no, però perquè jo al meu teatre, quan fem una obra, normalment anem a la ràdio de Ripollet i llavors sempre tenim aquests micros i tal, però entrevista així com entrevista, sí, crec que és la primera.
Jo, a l'institut, quan fem treballs així, en plan, ara entrevisteu el vostre amic.
Com és el científic David?
Sí, això.
Segur que vos ha quedat alguna cosa que em voldríeu explicar i no us he preguntat.
Jo recomanaria molt, sempre, tot al teatre.
Sí.
Que la gent fes teatre, vull dir.
Sí.
Bàsicament és una màgia i t'obre molt. És que jo crec que no ho hem dit suficient. T'obre molt.
T'obre molt. T'ajuda en tot. I també...
Fas molts amics.
Sí, t'agafen per moltes obres.
El Jan i jo ens hem fet millors amics a base del teatre.
A base del teatre. Ens vam conèixer aquí. Jo me'n recordo que vaig venir a casa.
En aquesta aula.
Por cierto, me llamo Ron Weasley.
Yo Harry, Harry Potter.
Entonces, ¿es cierto? ¿Tienes realmente la...
¿La qué?
La cicatriz.
Ah,
sí. ¡Qué pasada!
Vaig venir i no coneixia molt a ningú i llavors el Nil era com que el noi que ho feia tot bé, que ballava, que cantava, i va ser com, hola, tio, el Nil. I a més, érem el
Ron i el Harry.
I el Ron.
Ja està!
Érem la doble. I a partir d'aquí, doncs, hem sigut millors amics.
Nil i Jan, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Anar a la seva extraescolar de teatre és l'Illa de Pau de Nil i d'en Jan. Com pot ser, com ho fa, com un vers que porta escrit 400 anys, pot estar parlant clarament de mi. Qui ho sap fer és humà, qui té el do, i és que no sempre pot descriure el que l'altra gent porta tant a dins. I llavors el següent que recordo
Són xiulets de la gent, la remor. Un que al fons s'aixecava, de cop llums de sala al prosceni escopint el taló. Un actor de mirada ferotge, cap a mi dient-me el nom del porc. Amb el dit m'apuntava, senyor, com cridava, el de sol aguantava per sort. Si es pogués posar al meu lloc, entendria com se n'ha de ser de fort.
Va, que arribarem a 3:15 de la matinada. Petita pausa aquí a la nit dels ignorants i tornem després amb més preguntes, amb més missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, al 667-220-148, o més preguntes en directe al 932017474. Catalunya
Ràdio. Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Catalunya Ràdio. Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
Ràdio. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'app i web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
Un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp avui és d'agraïment i l'ha fet la Carme des de Sant Pere de Ribes.
Que hi vaig trucar per preguntar quin jurat decidia els premis Gaudí. Molt amablement em va contestar un senyor que ell també es veu que vota o votava el millor actor, música, reportatge, bueno, el que sigui, no? I em va dir que tot és ben creïble perquè es fa davant de notari i que em va deixar molt tranquil·la, molt tranquil·la. Només vull dir una cosa, que potser canviïn de notari, perquè aquest any ha sigut horrorós el que hem fet amb el pobre Sergi López. Res més, aquí ho deixo ja.
Gràcies, Carme. Per cert, parlant de cinema.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Hi ha una pel·lícula que era molt esperada, la nova versió cinematogràfica de Cims Borrascosos, dirigida per Emerald Fennell.
What should you do, Heathcliff? If you were rich.
Suppose, and do all rich men do.
Una pel·lícula que es ven com una gran història d'amor que s'ha estrenat justament al cap de setmana del 14 de febrer.
Valentine told me who's to go.
La pel·lícula és una adaptació lliure i subratllo lliure d'una de les grans novel·les del segle XIX de la literatura anglesa, Cims borrascosos, d'Emily Brontë. El cinema, com sempre, ha simplificat la trama i s'ha quedat amb el suposat amor impossible de Heathcliff i Catherine, protagonitzats, respectivament, per Jacob Elordi i Margot Robbie. Una relació que s'ha venut com a molt romàntica. Emma Ribas, doctora en psicologia, sexòloga clínica i especialitzada en mindfulness, explica aquest estat d'obsessió que provoquen els amors impossibles.
Quan l'amor et fa perdre la raó, no és un defecte del cor, sinó que és un segrest de l'amígdala. No? Entrem en un estat obsessiu, desbordant, i on es genera dopamina, que és en el nostre cervell, que és aquest neurotransmissor que busca constantment aquesta recompensa, no? I això genera aquesta addicció i fa que m'enganxi. I aquí hem entrat ja en l'àmbit de l'addicció, la dependència emocional, i és quan estem absolutament enganxats, no? També si hi ha intermitència, això encara ho pot accentuar més. Aquesta intensitat romàntica realment no és amor verdader, sinó que és una activació de ferides d'infància.
Emma Ribas, autora del llibre Mindful Sex i d'un original joc de cartes amb el mateix nom, defineix la base d'una relació sana.
Tens la sensació de que estàs a casa. Això ho diuen moltes persones a consulta, que diuen que els hi costa escollir una relació sana després d'haver sortit de relacions d'aquest estil. Quan troben una persona que pot ser una possible candidata a una relació sana, les troben avorrides, perquè venen d'aquesta voràgine, d'aquesta addicció que, clar, després et sembla insípid, no? Com quan deixes de prendre alcohol, que la vida et sembla avorrida, doncs és el mateix, no? Quan vas superant l'addicció i pots escollir una persona que és una relació sana, el primer que sents és que, ostres, és un lloc segur, és un lloc on el teu sistema nerviós es regula. De fet, hi ha un procés de corregulació. Jo em regulo amb l'altre.
Però fem un gir de guió d'aquells que a mi m'agraden, perquè Cims borrascosos, d'Emily Brontë, té poc a veure amb una novel·la romàntica. Hem parlat amb Blanca Pujols, editora de Viena Edicions, del Club Victòria, que ha publicat Cims borrascosos en català, una gran lletra ferida per situar-nos.
S'ha venut moltes vegades que Cims borrascosos, doncs, és la història d'un gran amor prohibit i d'una gran passió, sobretot per la primera adaptació que va sortir al cinema amb el Laurence Olivier, però realment el llibre va relativament poc d'això, no? Perquè Emily Brontë el que descriu molt bé és la vida tortuosa de dues famílies als erms de Yorkshire, que és on ella havia crescut, i com es van entrellaçant aquestes dues famílies. Llavors hi ha la família que creix a la casa que es diu Cims borrascosos, perquè realment Cims borrascosos és el nom d'una de les cases. Que hi ha un germà gran, el Hindley, i la germana petita, la Cathy, i quan el seu pare se'n va uns dies a Manchester, torna amb un nen que ha adoptat, que es diu Heathcliff, i els hi presenta com un germà més de la família. El que passa és que aquesta família, tota ella és bastant fresca, la majoria de criats van marxant i es queden allí els tres germans, bueno, un d'ells és el germà adoptat, i veiem com el pare prefereix clarament al Heathcliff respecte als seus fills naturals. Quan mor el pare, el germà gran, doncs, per tots els gelos que li ha tingut el Heathcliff, el va degradant i el va convertint en un criat i li va traient en, bueno, un mosso de quadra i el va traient l'educació.
Tenim presents els protagonistes principals. Ara la Blanca ens presenta un dels grans eixos vertebradors de la novel·la.
Un dels temes centrals de Cims borrascosos, i ara potser per la gent que només ha vist les pel·lis o el tràiler de la nova pel·li fliparà, però el tema principal realment de Cims borrascosos és l'accés a l'educació i com les persones, quan se'ls hi treu l'accés a l'educació, tant cultural com moral, com a poc es van degradant, perquè al final la primera meitat del llibre Cims borrascosos és com la origin villain story, o sigui, com la història de villano original del Heathcliff, com per culpa del maltractament que té en aquesta casa, i cada cop es va sentint cada cop més venjatiu i dolent.
La Blanca també analitza els personatges principals de la novel·la, el Heathcliff i la Catherine.
Llavors, a més, doncs, tenen el Heathcliff i la Cathy aquesta relació obsessiva que realment no es trasllada el físic, sinó que simplement estan tot el dia junts, es senten que formen part com gairebé de la mateixa persona. Hi ha la frase aquella famosa de la Catherine, que diu: no sé de què estan fetes les ànimes, però la nostra és de lo mateix, no? La meva i la del Heathcliff. I si ens veus les coses, sí que té una història d'amor molt bonica, però no és del Catherine, de la Catherine i el Heathcliff, és de la segona generació. I molta gent es queda, sobretot, amb aquesta primera meitat de la història, perquè la pel·li de Laurence Olivier es basava només en la primera meitat, i, de fet, l'adaptació de l'Emerald Fennel només també es basarà en la primera meitat del llibre. Jo vull reivindicar que la gent llegeix el llibre perquè la segona part és molt més bonica i és on a poc a poc va triomfant, doncs, la moral i l'educació i una altra part molt diferent de la història. Well, I'm down on my knees again and I pray to the only one who has the strength to bear the pain, to forgive all the things that I've done. Oh, girl.
L'autora de Cims borrascosos és Emily Brontë, que formava part d'una família única, ja que conjuntament amb les seves germanes Charlotte i Anne configuren un trident d'escriptores britàniques úniques.
Les tres germanes Brontë, per mi les tres són extraordinàries, que per cert s'ha de llegir molt més a l'Anne, perquè té una obra meravellosa. Els quatre germans, perquè també falta el Branwell, comencen a escriure tots plegats des de petits i creen un món imaginari. La Charlotte i el Branwell creen el seu món i la Emily i l'Anne creen un altre món, que és el món de Gondal, que venia, bueno, van crear tot un món de fantasia escrit en vers, que era, a més era un món molt modern, perquè era un món dominat per dones, per princeses, guerreres, vull dir que això en l'època era avançadíssim, i el que fan és agafar algunes d'aquestes històries i després les desenvolupen.
La Blanca explica més coses sobre la personalitat d'Emily Brontë.
La Emily és la més enigmàtica de les tres, perquè era la més misàntropa, era una persona que realment, bueno, no li agradava estar en societat. Les èpoques que va passar fora de casa les va passar molt malament. De fet, del segon internat en el qual va ser-hi va tornar malalta perquè no suportava estar fora dels ems, fora de la seva casa de Yorkshire, i mentre les altres germanes estaven treballant d'institut Triu a fora de casa, ella els va demanar que volia estar a casa i volia portar-la a casa, i ella el que li agradava era passejar pels erms. A més, tenia uns gossos enormes. Ella era una figura molt, molt especial, molt enigmàtica, perquè per l'època era molt alta, feia 1,70 m i era molt prima. Llavors la veien sempre passejant sola pels erms amb els cabells deixats anar, amb pistoles agafades a les caderes i amb tres gossos enormes. Clar, era una imatge en aquell moment, en ple romanticisme, doncs molt, molt magnètica. Llavors tothom tenia aquest punt d'obsessió amb ella, perquè com que era tan especial, a més, era absolutament superdotada, vull dir, totes les escoles ho deien, que quan la gent tenia doncs, 3 hores de classe, ella ho feia tot en mitja hora i la deixaven anar a passejar. Llavors era una persona extraordinàriament intel·ligent i a més, molt enigmàtica, anava molt a la seva i no volia saber gaire de la resta.
El llibre es va escriure amb pseudònim perquè al segle XIX, que una dona escrivís una novel·la així, no era habitual.
La Emily Brontë va haver de publicar aquest llibre amb un pseudònim, que era Ellis Bell, i la gent tenia claríssim que aquest llibre només l'havia pogut escriure un home, perquè un llibre amb tanta violència era impossible que fos el pseudònim d'una dona.
La versió de Cims borrascosos d'Emerald Fennel té poc a veure amb la novel·la. Això ja ho sabíem perquè la directora havia avisat. Fennel ha construït una pel·lícula que sembla més una novel·leta rosa convencional amb estètica gòtica, gens transgressora, sense cap bri de mala llet. Així que ja sabeu que la novel·la que va escriure Emily Brontë hi trobareu tota la passió, la denúncia i la transgressió que li falta a la pel·lícula. Lilac wine, I feel I'm ready for
Doncs ja tenim tots els elements per poder anar a veure aquesta nova estrena dels Sims borrascosos que ara ens ha fet la Sílvia Andrés en aquesta peça d'abans de l'estrena. Arribem a la una de la matinada, per tant, això vol dir que tindrem l'última hora del mes d'assecat de l'actualitat, que inclou aquest incendi, com ens ha avançat l'Àlex Bosch fa una estona, a Manlleu. Per tant, crec que ja ha pogut arribar la mòbil i ens ho podran corroborar des d'allà. Us deixem amb les notícies de la una i després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes, i ens queden encara moltes coses per explicar-vos i tenim algunes preguntes contestades que estan molt bé, així que encara us esperem a tots aquesta pròxima hora. Fins ara.